Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Però només no t'has d'esperar un any, si em poso unes cares, clar, i dic, home, dic, jo per només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
Hòstia. 15 anys?
Sí, sí.
Per què?
Els lutiers comprem fusta i la guardem.
Hòstia, és boníssim, eh? Martí Romero.
El Martí, jo conec el Martí.
Ah, sí?
Sí, era veí dels meus pares.
Ah, sí? Mira, explicaré coses xules, eh?
Ah, i ens has de parlar del tobogan, sisplau.
Va, avui va, parlarem del tobogan.
Ets, que arriba el jefe.
Déu vos guard. I visca el Batlle!
La Renaixença.
Avui començaré, més que per la història de l'objecte, per l'origen etimològic de la paraula tobogan.
Ah, interessant.
Ve del català, Peyu.
Home, és que donava ni, si no.
Del català, bé. No. Sí, perquè el primer que vam fer devia ser un tubo gran.
Sí.
I la canalla baixava pel tub.
Tubo gran. Baixem pel tubo gran.
Baixem pel tubo gran.
Llavors un no devia saber dir la R. No. El tubo gran.
Això ve d'aquí.
I va quedar el tubo gran.
Tubo gran.
No és una mala teoria.
No, a mi m'agrada.
És a dir, que, però no té absolutament res a veure amb el que heu dit, la realitat.
Bueno.
Tubo gran ve d'una altra cosa. Ens hem de situar al Canadà. Els nadius de la zona parlaven una llengua que es diu algonquí. I en algonquí la paraula tobogan es feia servir per designar un tipus de trineu. Ah. Era un trineu fet amb uns taulons encorbats que recorden els tobogans que veiem ara als parcs infantils. Eren trineus que, bueno, eren tirats per gossos, però que també feien servir per baixar, per lliscar per la neu muntanya avall.
S'entén.
A sobre del tobogan.
Molt bé.
Diguéssim.
Mm-hmm. Molt bé, molt bé.
El tobogan, com el coneixem ara, apareix al segle XX. Molt perillosos, per cert, aquells que són de ser inoxidable. Al pic de l'agost a les 3 de la tarda. Allò agafa una temperatura. Hi ha gent que diu que si fots un ou allà a sobre, es fa un ou ferrat.
Bueno.
Jo no m'ho crec, però jo crec que fots un ou allà a sobre i s'evapora, perquè allò està a 300 graus.
Si tu baixes amb pantalons curts, els ferrats són els teus, eh?
Home, sí, sí. Sempre hi havia un idiota amb els tobogans, també, o sigui que intentava pujar per la part que es baixa.
Ah, sí, noi.
A mi m'agradava fer això.
Ah, t'agradava
fer
això?
Sí, m'agradava molt.
A mi m'agradava baixar just quan pujava l'idiota i plantar-li els peus a la cara. Que es puja per l'escala, idiota! Ai, senyor.
Ja està.
En fi, el primer tobogan...
No sé per què parlo.
Sap greu, Àlex, no t'ho vaig fer mai a tu perquè no ens coneixies.
No
anàvem als mateixos parcs infantils.
No.
A mi, el primer tobogan infantil l'inventa Charles Wickstead, un anglès.
Collons d'anglesos, eh?
Sí, el 1921 va crear un parc amb jocs infantils que, per cert, actualment encara és un parc d'atraccions a un parell d'hores al nord de Londres, que es diu Wickstead Park.
Si sí, senyor. Sí, senyor, clar que sí.
Si volem anar-hi, dius.
Si voleu anar-hi, aneu-hi al parc.
Anem-hi.
Prenyis.
No, jo us ho explico, vale. Si voleu anar-hi.
Estàs molt agressiu avui, Pei.
No.
Entre el que li has fet a l'Àlex.
A l'Àlex
no
li has...
No.
Jo no li he fet res. No. Jo he dit que en la gent com l'Àlex li feia una cosa. Sí. A l'Àlex, personalment...
Merescut.
Ara estàs donant una adreça d'un parc i jo tenia ganes d'anar-hi. Sí. Dius, si vols anar-hi, vés-hi. Sí. Tu has dit amb un to, vull dir, imbècil.
No.
Passar les ganes.
Està acabant la temporada i aquí comencen a volar els ganivets. Sí.
Mai no hi ha hagut bon ambient.
No. Això és com sopa de cabra, això. Aquí venim a treballar i
cadascú
a
casa seva,
tu. Hi ha encara alguns,
alguns que no treballen gaire.
Aquí us aguanto.
Ara m'he de comprar una moto.
Sí.
Com el de sopa de cabra.
Voleu seguir el guió, sisplau? Estàvem parlant del tobogan.
Sí, jo també es volia... Sí.
Què volies dir?
No, collons, que inventar un tobogan. Això sí que és ben parit.
És maco.
Saps? En lloc de pensar en calés i a fotre negoci, pensar en la diversió de les criatures.
També és veritat que la mateixa empresa aquesta del Charles Wickstead durant la Primera Guerra Mundial va fabricar municions. Però vaja... Ah, potser amb la munició que fabricava va deixar uns quants nens i criatures sense cames, bueno. Però uns altres també s'ho van passar amb el tobogan, tu. Llums i ombres.
Ara.
Escolta'm, ara. Tu. A l'altra banda de l'Atlàntic, amb molt poc temps de diferència, s'inventa el tobogan aquàtic, a Minnesota, 33 metres de desnivell.
A mi aquí sí que no m'hi trobareu pas,
no,
a mi, eh? Hòstia, a mi...
No, jo ficar-me a puestos on hi ha gent que s'ha pixat, no.
No, que no s'hi pixa, la gent. Sí, no, la gent agafa, se'n va fins al lavabo, que està normalment a 100 metres.
La temperatura aquella de la piscina petita, per petita que sigui, no s'aconsegueix només amb els rajos del sol, allò.
Sí, que és pel sol.
Sí, i tant. El que us deia, si els tobogans d'aigua ara els trobeu perillosos, el primer que es va inventar a Minnesota, nano,
Aquest era el de 33 metres, eh?
Correcte, era una bestiesa. Eren 33 metres de desnivell que feies enfilat en una mena de trineu.
Sí.
I quan arribaves baix sorties disparat i caies dins un llac.
Vamos. Fantàstic.
És que els tobogans abans eren més ben parits.
N'hi ha de nens d'aquests que també surten disparats, sí, segons el que pesi el nen.
A mi m'agradaven els que hi havia als restaurants, que hi havia publicitat de xocolates Torres, normalment. Que normal, eren de ferro, ben rovellats. Tenies l'emoció de la baixada i l'emoció d'agafar el tètanos. Doble aventura. Carles Lloriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
Avui ens visita un savi per conèixer, un luthier especialitzat en la construcció d'instruments de música antiga i tradicional. Si existís una màquina del temps, segur que el trobador Cerverí de Girona li hauria fet més d'un encàrrec. Així que si voleu fer un viatge als sons del passat, haureu de visitar el seu taller a Sabadell, on treballa la fusta amb precisió mil·limètrica.
Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Martí Romero! Martí, què has menjat avui per esmorzar?
Avui, aviam, jo esmorzo dues vegades.
Ben fet. Bueno,
ben fet. Preciso, jo primer, quan em llevo, em desdejuno,
sí,
amb un got de llet, amb cacau,
molt bé,
d'aquell que es dissol de pressa,
sí,
no del que fa grumolls.
Ah. Hi ha dues marques, sí, conegudes.
Després treballem un parell d'horetes, sí, al taller, i després de 10 a 11 ens anem a
menjar fort.
Menjar fort i, bueno, un entrepà,
sí,
una cerveseta, sí, ara sense alcohol.
Sí. Ara, eh?
Ara sí, abans no, ara ja ens hem de cuidar una mica. I després un cafetó.
Molt bé, molt bé. Escolta, Martí, tu ets luthier,
sí,
però a més de ser luthier, no fas guitarres convencionals. És com si haguessis nascut a una època equivocada, no? Fas instruments d'altres temps.
Bé, jo precisaria dir que jo faig instruments que no es venen a les botigues.
Uh-huh.
Quan una vegada prens, dius, vull ser això, i et dediques a destrossar instruments, al
sí,
principi.
Perquè com hi arribes aquí, tu, Martí?
Doncs
quan decideixes fer-te luthier?
Aviam, jo primer vaig ser músic, una sí, miqueta.
Instrument?
Sí, vaig estudiar violí.
Violí.
Després vam muntar algunes orquestines i tal, i després vam entrar a fer una mica de música antiga, i parlo de 40 i pico d'anys enrere, i vam trobar que els instruments que necessitàvem no
hi eren.
Ni eren, ni les venien, i no és com ara que per internet es compra de tot, i sí, se sap de tot, no? Allà abans res. I volíem un instrument que es diu tamborí de cordes, i al final vaig dir, saps què, doncs ja me'l faré jo. Havia treballat una mica la fusta, i després, esclar, dius, on puc anar a aprendre d'això? Doncs a aquest país...
Enlloc.
Enlloc. I ara continuem igual.
Ai, coi.
Enlloc de res.
O sigui, no pots, si vols ser luthier, no hi ha una escola de luthiers a Catalunya.
O ets autodidacta, o te n'has d'anar fora, i clar, això també costa i surt més car, no?
Uh-huh.
Però bueno, després jo el més proper que hi havia a l'ofici era estudiar fusteria.
Clar.
Me'n vaig anar a l'Escola Industrial de Sabadell, vaig fer tots els cursos de grau superior de fusteria, i amb allò, i provant moltes coses, i escoltant i fixant-se molt en altres, no?
Uh-huh.
Doncs mica en mica vas fent, i clar, després anàvem a tocar, jo feia de luthier de músic, i anàvem a tocar, oi, d'on t'has tret això, no? Doncs pues mira, m'ho he fet jo. Oi, fes en un, que ara olot una vegada ja, vinga, ja t'ho pagarem, que tal, i bueno, i qui fa un cistell fa un cova.
Oh, sí, 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 sí.
I ja està, i t'embranques, 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 i al final, doncs...
I aquí estem,
Sí.
A la Renaixença. Un dels instruments que has construït és la viola de roda. Quines particularitats té per la gent que no ho coneix? Què és la viola de roda?
La viola de roda és un instrument molt mecànic, és un instrument que... consisteix en una roda,
uh-huh,
que va enresinada com si fos l'arquet d'un violí, i porta un eix i un manubri.
Mira, aquí et veiem tocant-la.
Sí, exacte. I té un teclat amb el qual podem modificar les cordes, les cantrelles, les que fan melodia, I després porto unes cordes que són bordons, que fan un so continu, i porto un bordó especial, que és aquest que fa l'estacato, nyac, 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 com que és un so molt circular,
sí.
És com la gaita,
sí.
És com una gaita amb cordes.
Un so continu, diguéssim.
Sí, sí.
Qui la va inventar, la viola de rodes? Això és català, això?
No.
Llàstima.
Cap allà l'any 1000 apareix a Centro Europa. Els alemanys diuen que ho van inventar ells.
Ui, deixa.
Això ho diuen ells, no?
Portin proves.
Sí, i esclar, aviam, era un instrument... Aquest que estic tocant
sí.
És un instrument... Bueno, és una còpia d'un instrument del barroc francès entre el segle XVII i el segle XVIII, però abans l'instrument era molt més espartà i molt més senzill. Uh-huh. Mica en mica es va millorant.
Instruments actuals, com la guitarra de l'Arnau, per exemple, ens la podries valorar?
Està bueno, bé, guitarra. La guitarra de l'Arnau és una Fender Highway, em sembla que és.
Sí, si ho sap.
I deu ser...
No ho sé ni jo, això.
Deu ser... D'això n'han fet dos models.
Està...
Aquest és el...
Molta música tradicional, però mira'l. Sí. Aquí, això fa poc que va sortir, això.
Sí, hi ha aquesta deu ser la Dreadnought. I després hi ha la Parlor.
Sembla que sí.
Aquesta és amb tapa de cova i l'altra és amb tapa de vet, que és com s'acostuma a fer totes les tapes de tots els instruments.
Us han caigut els ous a terra, aquí amb la guitarra de l'Arnau, escolta.
I la Laia sé que la seva gralla és d'en Francesc Sanz perquè ho ha dit. Perquè l'he preguntat, eh?
Correcte.
Món del vent ja és un altre...
Us coneixeu entre lutiers o no?
Sí, bueno, més o menys de tant en tant fem alguna trobadeta sí.
N'hi ha molts a Catalunya? Quants lutiers hi poden haver?
O no, si no estem...
No esteu agremiats, no hi ha un gremi de lutiers.
No, a més hi ha molt, molt, molt mal... Home, no diré mal ambient, no?
Molt cago, tinc mal ambient.
Però... Mira com aquí... Que no
ens aguantem. Tot i que avui en dia se sap tot sí. I per YouTube veus tots els tutorials que vulguis sí. I tal, encara hi ha gent que insisteix en el secret professional.
Bueno,
no?
Sí,
I moltes coses no te les explico perquè és secret.
Clar.
Jo no he tingut mai cap pèrro al contrari, jo al meu taller hi tinc gent.
Que venen a veure com treballes.
Venen a aprendre.
Clar.
Clar.
Sí, sí.
Bueno, ja és la gràcia
perquè,
també.
Perquè tens successor?
Doncs de moment no.
Doncs clar, cal tenir prenents perquè si no això es fa
gran. Sí, 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 sí.
Des d'aquí podem
però
fer la crida.
Però què vols dir? Ja és que sembla que li desitgis la mort en aquest
no.
Home.
Home, no, però escolta.
Però si hi ha gent jove que a vegades no saben a què dedicar-se sí. A la vida, t'agrada el món de la fusteria, t'agrada clar. El món de la música, doncs el món del lutier. Pots guanyar la vida fent de lutier?
Home, pots malviure de moment fent
bueno,
de lutier.
Bueno, com amb moltes
no.
Altres
no ho estem, no ho estem
no.
Venent gaire.
No, no ho venem gaire bé. No, aviam, el que passa és això. Si entres dins l'instrument Estella és una guitarra.
Yeah.
Ara, quanta gent fa guitarres? Una pila.
Clar.
Quan hi ha una indústria darrere la guitarra que pressiona moltíssim i fa instruments molt bons, com això mateix, que és fantàstica aquesta guitarra, a uns preus molt assequibles.
Clar. Perquè el tipus d'instruments que fas tu, llavors, quins clients et venen? Qui t'encarrega instruments?
Aviam, normalment a mi m'encarrega gent que fa música antiga, que fa música tradicional, sobretot. I, esclar, no són molts clients, però tampoc som tants que fem aquests articles, no? Vull dir que estem una miqueta compensadets. De tota manera, jo també he estat docent
sí.
I he combinat sempre la docència amb el taller, no? Ara ja estic jubilat com a docent i només em dedico
al taller.
Al taller prou.
Hem vist la viola de roda i avui ens has portat un altre instrument molt curiós, que a veure si el podem entrar, que el veurem en directe.
A veure.
És un instrument que es diu niquelarpa, si
niquelarpa.
No m'equivoco. Atenció, molta fusta, unes cordes.
Wow.
Explica'ns una mica d'on t'apareix això, d'on és típic, què és aquest instrument?
Bueno, aquest instrument és un instrument nòrdic. Ai, que se m'agraeix. Normalment aquest és l'instrument nacional de Suècia.
D'acord, la niquelarpa.
Sí, de la mateixa manera que aquí tocam la guitarra, els suecs els hi dona per tocar això.
Mira, és del fred això.
I allà doncs allà és molt conegut, s'ensenya a les escoles, apareixen els bitllets de banc fins i tot. I allà és un instrument molt conegut aquí.
És com un violí amb moltes coses, no?
És un violí gros,
sí.
Sí.
Es toca amb arquet, igual que un violí, un arquet més curtet que seria un violí, i el que es diferencia és que la mà esquerra, que normalment nosaltres apretaríem, pinçaríem les cordes en el mànec d'una guitarra o en el mànec d'un violí, aquí tenim
tecles,
un registre de tecles. Tenim tres cordes que fan melodia i cada corda té el seu registre de tecles i cada tecle el que fa és tallar la corda en el punt precís que seria un traste d'una guitarra.
Sí. Ens faries una demostració, sí, de Niquel Arpa?
Un incís, sí, a part de les cordes melòdiques em porta moltes de finetes que estan aquí entremig, sí, que són unes cordes que no es toquen,
mira,
però que ressonen per un efecte físic que es diu simpatia.
Mira.
Són cordes simpàtiques.
Sí. És com funciona en Xuriguera Manfeld.
Sí. Sí. Jo no dic res, va dir, jo sóc simpàtic.
És per simpatia.
Tenim 12 cordes simpàtiques, tantes com notes té una octava cromàtica musical. Mm. Això vol dir que...
Sí, jo vaig fent que sí, no pateixi. Sí.
Això vol dir que faci la nota que faci en aquest instrument, doncs sempre hi haurà una o dues cordes que elles soles es posaran en ressonància sense haver-les de tocar.
Per simpàtiques.
Per simpàtiques.
Per això són simpàtiques. No ens donen feina. Aviam, una cosa senzilla.
M'ha vingut com un sentiment de suec.
Sí,
com
sí,
una
sí.
Cosa
de...
No sé, hòstia, sona
molt
bé.
És molt ben
bueno, sí. Doncs mira, aquesta Niquel Arpa precisament la vaig construir per un senyor de Reus,
mira,
que al final no la va voler.
Ah. Oh. Oh. Què em dius?
Oh. Els de Reus, Laia, què? Sí.
És que clar, què n'hem de dir?
Sí, sí, sí. No.
Escolta, i...
Com la va encarregar i no, pues no la va voler.
Et va pagar algú?
Què val, això?
Una mica de paga i senyal o no te va fer paga i senyal?
Sí, sí, però jo prefereixo que em tornin l'instrument.
Sí.
I els hi torno els diners.
Es pot saber el nom, Martí?
No.
Què val això, Martí?
Què pot valdre, això, aquest instrument?
Aquest instrument val sobre uns 1.700, 1.800 euros.
Jo hagués dit que era més car, eh?
I es triga 9 mesos.
Hòstia,
com una criatura.
Poca surt, això.
És baratíssim pel que és, això.
Clar. I tant.
Sí, molt barat.
Poca surt, no els números.
Puja el preu.
Puja
el preu, Martí, home. 9 mesos.
Necessites un representant, Martí.
Mira, una viola de roda, jo almenys trigo un any en fer-ne una.
Quan val una viola de roda? Jo això sé que estic molt interessat.
Depèn, el model més senzillat com aquest que havíem vist abans, doncs sobre uns 2.500...
Arnau!
No, ja te la compraré, això.
I després més amunt, eh?
Ah.
Sí, sí.
El que passa que
la gent, quan els diem doncs mira, t'has d'esperar 9 mesos o t'has d'esperar un any, la gent posa unes cares.
Clar.
I dic, home, dic, jo per només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
15 anys?
Sí, sí.
Per què?
Els lutiers comprem fusta i la guardem.
Perquè ha de ser ben seca.
Perquè no, bueno, la cèl·lula de la fusta és viva durant molts anys.
Clar.
I es va encongint la fusta. I fins al cap de 10, entre 10, 12, 15 anys, és quan s'estabilitza.
O sigui,
i després la pots treballar i saps que no vindrà un estiu sec i se t'escardarà, o se't torçarà el mànec, o alguna cosa d'aquestes, no?
Fusta d'allà a la mola no serveix?
Eh?
Allà la mola, la fusta d'allà a la mola no serveix?
No
tenim res de bolla.
Allà gairebé no hi ha ni arpa.
A part d'aquest de Reus que no es va quedar l'instrument, al final, recordes algun encàrrec curiós?
Sí, vaig tenir un encàrrec d'un senyor que em va demanar una lira i va precisar com les que tocava Nerón.
Carai.
Sí. Ostres.
És aquell quadre del Nerón tocant la lira i Roma incendiant-se, doncs volia una lira d'allò. Li vaig fer un projecte, li vaig presentar, em va dir que val, que sí, i em va dir, diu, quan la tinguis feta, diu, me l'hauries d'enviar, diu, perquè jo no visc a Sabadell. Dic, ah, bueno. I em dona les dates, jo l'embolico ben embolicat i te l'envio. I em dona una adreça i em diu, això és el penal de Huelva.
Hòstia,
sí.
A la presó?
Sí, però resultava que era el metge de la presó i volia fer coses amb musicoteràpia i tal.
Mira.
I esclar, li vaig enviar un mes de juliol, però me'n vaig anar de vacances i vaig estar al tanto de la premsa, dic, aviam si surt aquí Incendio en el penal de Huelva, i trobo aquell amb un llençol.
La lira.
Sí, sí.
O sigui... Pot ser que hi hagi presos de Huelva que hagin après a tocar la lira amb una lira teva.
Ah, doncs igual sí.
Mira.
Mira, pues, alguna cosa. No em vaig... Pues, quan vaig tornar a la vacança em vaig trobar un missatge al contestador, encara que hi havia contestadors,
sí.
I em deia, em felicitava, perquè molt bé, que tal, i que me'n demanaria més.
Mira.
No, mai més en vam saber res.
Li van cardar la lira pel cap.
No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
Martí, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
Vega!
La paraula d'avui és martingala. A. Martingala. Es diu de la masturbació, normalment masculina.
Aquell meu fill no para, tu. Ahir vaig entrar al lavabo i me'l vaig trobar allà fotent-se una martingala. Matí tarda, eh? Al final quedarà ben cego.
B. Martingala. Sinònim de trampa, engany.
Me van trucar per telèfon i em van dir que m'havia tocat un Mercedes, tu. Que només s'havia de pagar la matrícula. Els hi vaig ingressar 800 euros i al final es veu que era una martingala.
Molt bé, també, Fel.
Sí.
C. Martingala. Es diu d'aquella gala o cerimònia organitzada per persones d'una tendència política concreta que no tira cap a l'esquerra, normalment.
No es pot saber, eh? Però es veu que cada mes els de Vox i els del PP organitzen una martingala en un hotel de Barcelona i donen canapés gratis perquè la gent els voti.
A, B o C, Martí?
Doncs, home, hem fet referència al meu nom, és la B.
La B és... La B, correcte! T'emportes la llangonissa.
Més concretament, una martingala eren com unes malles que es posaven per la gent que tenia cama fina.
Sí.
Doncs es posaven com uns... Com ara es posen postissos als pits i tal.
Sí.
Doncs eren, posaven uns gruixos per tenir les cames...
Més grosses.
Més fornides.
Llavors, sí, d'aquí ve l'engany, no?
D'aquí ve l'engany.
Fer veure que
una cosa que no és gaire lícit.
Hòstia. Et queden ratos lliures per venir a fer de
tertulià.
De guionista. Mercè, avui dedicàvem el capítol...
Vinga.
El tobogan.
El tobogan. Us volia parlar d'un tobogan en concret.
Sí.
És un tobogan aquàtic i és el més alt i més ràpid del món.
Ah.
Un tobogan que permet agafar els 100 km per hora.
Bon, 100
km. Sí, maneica. No pot ser això.
És que no us creieu res.
Home,
avui,
és que unes bestieses a ratos.
Que no, és de veritat.
On dius que està això, Mercè?
És als Estats Units, a Kansas City, concretament.
A casa d'aquí?
Del City.
A Kansas City.
A Kansas City. El tobogan en qüestió...
Perdoneu.
Estàs perdonat, Xuriguera.
Es diu Barrucht.
El tobogan.
Barrucht.
Es diu Barrucht. El tobogan més alt del món.
Sí, sembla una estanteria d'aquestes d'Ikea, no?
Sí, una mica sí.
Barrucht. Fa gairebé 52 metres d'alçada.
Hòstia, és molt, això, Mercè.
Sí, sí, com un edifici de 17 plantes.
Una bestiesa.
A veure qui és el boig que es tira per allà, en fi. El 2014 va ser certificat pel World Guinness Record com a tobogan més alt i més ràpid del món.
Doncs per saber, m'encantaria baixar-hi.
Mira,
doncs no hi seràs.
Mentre toques la viola de roda, baixant a 100 km per hora...
Me la paga en Xuriguera.
Una de 3.000, ja te l'encarrego.
Vale, vinga.
Doncs no podràs provar-lo, Arnau. La viola sí, però això no, perquè el 2008 la policia va detenir a John Scully,
sí,
que és l'home que el va dissenyar, i va clausurar l'atracció després d'acumular 13 lesions,
sí,
dues commocions cerebrals, una noia va perdre la vista i finalment... com es veia venir des de feia temps, un mort.
Molt
un
bé.
Nen mort.
Molt
doncs fins aquí la broma.
Sí, ja està.
Fins aquí el cuento. Sí, sí.
És que 100 per hora, a mi no, m'ha semblat ja una bestiesa.
Home, anem-hi! De veritat.
No. Martí, escolta, ha sigut un plaer tenir-te assegut aquí, sentir-te tocar aquesta bestiesa. I res, ja t'encarregarem la viola de l'Arnau.
Oi, estic francament interessat, eh?
Sí.
Es veu que allà a Montserrat, quan fan la trobada dels Omnis, que va cada 11 de... 11 de cada mes,
sí, sí, sí,
i toquen una viola de roda allà a Montserrat.
Hi ha un noi que ve sovint, però no ve sempre. I llavors a mi m'agradaria que pogués haver-hi una viola sempre i per assumir la responsabilitat.
És un mal instrument per anar per l'intempèrie.
Sí, però aquella és una intempèrie especial. Aquella estiu hi ha un clima molt adequat.
Es veu que crida els extraterrestres, la viola de roda, es veu que els bueno, crida, no ho sé. Martí Romero, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
Àlex Vila,
ei,
què ens expliques avui? Ara?
Avui una nova faula barra reflexió que us deixarà completament indiferents.
Perquè no, no.
Sí.
No, no té per
sí,
què.
Sí.
Els altres dies sempre prenem alguna cosa.
Sempre. Ah, sí. 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 Bueno.
L'últim em va agradar molt, a mi.
Sí. Sí. Ara no recordo de què era, però a mi
sí,
també
a mi m'ha marcat molt.
Sí, sí, sí.
Jo m'ha canviat la vida.
Era de... Me'n recordo una d'un cucurutxo.
Sí, jo recordo la del cucurutxo, també.
I una d'un caminador. L'última
era caminador.
Aquest.
Que quan el caminador et falla, vas dir... És sí. Que quan una persona t'ha d'ajudar...
Ara.
Exacte.
I t'acaba traint...
Ara.
Com la policia, vas dir.
Exacte.
Mira si me'n recordo.
Jo li vaig dir molt fil l'altre dia. Ets com un caminador, eh?
Mira.
Sí. Saps? Vull dir que jo n'he pres molt d'aquestes coses.
Què t'estàs deixant bigoti?
No, perquè avui... O sigui... Jo m'afeito abans de venir, però normalment m'afeito el dia abans.
Sí.
I... Bueno, m'he feita pel matí i he dit, bueno, no em dóna temps a tot.
O sigui, t'estàs deixant bigoti?
No. No, és no ha sigut voluntari, ha sigut com... Bueno, va, m'ho deixo així. Però, no...
però sàpigues no... que t'has deixat bigoti.
Vale.
Però de manera involuntària.
Ha sigut involuntari. Sí.
La faula avui va del
avui
tobogan.
Avui del tobogan.
Endavant.
Sí, sí, sí. Quan és l'última vegada que us ho havia ensat per un tobogan, ho recordeu?
I...
Jo fa temps ara, ja.
No fa pas gaire.
Tu, Mercè, sí?
Sí, home, i tant.
A on?
Quan tens nens et tires pel tobogan.
Ah. Escolta, jo tinc dues filles i es tiren elles, eh? Jo no em tiro.
Jo els hi tirava amb ells, sí. Els hi tirava jo.
Fort, eh?
Fort, fort.
Des de baix.
Jo tampoc ho recordo, perquè quan ens fem grans deixem de fer servir els tobogans, no? Per què, Peyu? Per què deixem de fer
perquè servir perdem aquell nen que portem dins.
Ai, exacte. Exacte. Perquè fer-se gran implica desenvolupar la consciència, no? I la consciència està molt bé. Però la consciència també t'arruïna algunes experiències, no?
Mm.
Bueno, la consciència és el que descobrim quan ens endinsem a la vida adulta. Aleshores, descobrir coses a vegades implica oblidar-ne d'altres, no? Com, per exemple, els tazos, els dibuixos animats o els tobogans. Coses que, quan ets un innocent, et donen alegria, però que després, pues, bueno, quan prens consciència... la consciència t'arruïna el sentiment de l'alegria d'alguna manera, no? Ara no recordeu l'última vegada que us veu llançar per un tobogan.
Només la Mercè.
Clar. I no us llançaríeu perquè quan ets gran dius, bueno, com m'haig de llançar per un tobogan i si em trenco el braç, no? En canvi la canalla diu, clar que m'hi llenço, tinc l'edat òptima per llançar-me per aquest tobogan, no?
La meva filla de cap, normalment.
Exacte. I potser inclús es trenca un braç el nen o la nena.
Una dent es va trencar sí. L'últim cop.
La meva filla petita s'hi va trencar la cama, mira.
Exacte. Sí. Llavors es tanguixen la cama i és la millor època de l'any, no? Sí. Ben anellat, te la signa... Sí.
Els companys de classe t'ho fan
exacte.
Dibuixos.
Sí.
Això fa molta il·lusió.
Sí. Això fa molta. Els nens al final són inconscients i els adults, teòricament, conscients, no? La consciència és important, però, com he dit, t'arruïna bones experiències. Pujar una muntanya russa, per exemple, no? Participar en una secció de... una sessió de xemsex o llançar-te per un tobogan sona interessant.
Sessió
però
de...
la consciència...
Xemsex, ha dit.
De què?
Gemsex.
Sexe i drogues.
Ah. Sí. I rock and roll, no?
No, aquí no hi era.
No, només
sexe i
dos coses. Sí. Aleshores, bueno, la consciència t'arruïna l'experiència. I aquest és el motiu per el qual la gent molts cops s'emborratxa o es droga, no? Per reduir la seva consciència. Sí, i ja està.
No ho feu.
No ho feu, exacte. És el que anava a dir. Sembla que faci apologia a la mala vida, però no era la intenció. Jo vull que sigueu més nens, no? No sé.
Que us tireu pel tobogan.
Sí, sí. Que si veieu un tobogan, aneu i us hi llanceu. Sobretot, ara agafeu a les 5 de la tarda ara, i aneu al primer tobogan que veieu i us hi...
Però aquella escala de pujar és molt parida.
Sí.
Si jo tirar-me encara m'hi veig, però pujar aquella escala...
Ah, sí, noi.
Jo, si són tobogans senzills, sí, però és que ara foten unes coses
sí.
Ai,
sí.
Molt difícils.
Ara ho compliquen sí. Molt, eh?
Aquells que no tenen ni... que són com un tubo només.
Jo no dic que no siguin divertits, perquè per la mainada veuen allò i s'ho passen teta, però jo, com a conscient que sóc, hòstia, em costa ficar-me per allà dins.
No t'hi posis.
No t'hi posis.
No t'hi posis. Ja em veig trucant-me a la teva dona, entrar a treure un xuriguer dins aquell tobogan...
Ha quedat encallat. Ni amunt ni avall, noi. Ni amunt ni avall.
Ja fa dues hores...
Però vaja, ho veus si us fa il·lusió.
No, Dani.
O potser no cal, tampoc. Ah. Sigueu conscients perquè les coses de nens pels nens i la dels adults pels adults.
Això també és veritat.
Jo
em marejo ara ja. Els tobogans no, però el gronxador, que abans pujaves el gronxador.
Sí.
Anaves endavant i enrere i cap problema. No. I ara el que t'embeles una mica...
I jo sabia saltar i tot, eh? Com eres a dalt, sabia saltar i tot.
Jo també.
Ara et mareges. El pròxim pas és quan vas endavant... s'amagueix de tenir un tac de cor.
Sí. I el següent ja, pas el tens.
Ja el sabeu, per això t'he deixat de pujar-hi.
Àlex Vila, moltíssimes gràcies.
Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.
Avui us porto l'Òscar.
Òscar.
Que és una barreja de husky, pastor alemany i beagle.
Masses coses.
Tres són multituds.
Però si només pots tenir un pare i una mare,
exacte.
Com es barreja tant?
No sé com ho
passa. Compte que també hi ha betrius, no?
Ja, però...
Bueno, llavors, sí, però
o l'insemina un o l'insemina l'altre.
És igual. És de Ger, de la Cerdanya, i la seva responsable és la Tanit. Veiem l'Òscar.
Mira l'Òscar.
Mira! Quins sorollots que té.
Està amb un cim ben en l'aire, està, eh?
Sí, ben amunt, eh? Ben amunt. L'Òscar és molt atlètica, li encanta córrer per la muntanya i el que més li agrada és la neu.
Molt bé.
És molt, molt resistent.
Resistent a què? Doncs...
Resistent a tot.
Si resistent, la piques,
no. Cop de martell, què vols dir?
Mira, us ho explico. Ah. És resistent perquè resulta que la va atropellar un cotxe i, escolta, t'empanxa.
Mira.
Però fa poc, a més, va caure per un barranc de... 80 metres?
Sí, home.
Això és el que ens han dit.
Què dius?
Mercè, 80
metres. És resistent. 80 metres.
80 metres, un gos no pot quedar viu.
I gos va fer res.
No pot quedar viu, un gos.
Devia baixar corrent.
Perquè, a veure, potser no era així, vull dir, que no devia caure així.
Llavors no era un barranc, era una baixada, llavors.
Però no, jo sé, a mi m'ha portat això.
El de Mango va caure.
Exacte.
El de Mango no va tenir tanta sort, no.
No, no.
Però no era un beagle.
No.
És que clar...
Ni venia de Terrassa.
Bueno.
No sé,
Arnau.
No sé de quina raça venia. L'any 1959, en plena Guerra Freda, la Unió Soviètica va haver de fer front a un misteri que avui dia continua sense resoldre's. Estem parlant de l'incident del Pas Dyatlov, una tragèdia que barreja teories de la conspiració, fets sobrenaturals, crònica negra i, amics i amigues, fins i tot... ufologia.
Home.
Ai. Està en la seva salsa.
És el seu tema. Avui passegem el gos pels Urals. Som el 26 de febrer de 1959.
Has dit? Febrer?
Del 1959.
No, l'any m'és igual. Febrer, als Urals.
Sí.
Has de tenir moltes ganes, eh?
Sí.
Molt de fred.
Ja ha de quedar un fred, ja?
Sí.
Mare de Déu.
Avui serà de tot menys una passejada tranquil·la. Però, bueno, per això necessitem un gos resistent com l'Òscar, que pugui aguantar les inclemències del temps. Nou excursionistes fa dies que haurien d'haver acabat una travessa pels Urals, però a hores d'ara no han donat senyals de vida.
Oi.
M'agrada aquesta música.
Sí? Ha entrat aquí...
Va de fenòmens paranormals, això.
Sí.
I ara ens ha entrat això.
Nosaltres acompanyarem a un grup de l'exèrcit soviètic que té la missió de trobar aquests excursionistes perduts.
Us hem repartit uns dossiers amb tota la documentació, mapa de la zona i perfil dels excursionistes.
Segur que són uns domingueros d'aquests que s'han perdut.
Que no, Xuriguera, no. El grup extraviat eren 9 joves universitaris que es preparaven per ser guies de muntanya.
Uh-huh.
Anaven ben equipats i tenien experiència.
A veure, Peyu, estem parlant en passat, eh? Vull dir, estem assumint ja que...
Sí,
no?
Aviam, els soldats russos no tenen cap esperança de trobar-los vius, eh?
Ja.
Febrer, els Urals, eh?
Ja.
Molt fred.
I abans feia més fred que ara.
Sí, imagina't.
I tant.
Penseu que han fet la ruta pels Urals coneguda com la ruta de la mort.
Collons, ja m'ho has dit tot.
Ja està.
No és la ruta del sucre candy.
No.
Vols dir que no val la pena?
On té aquesta ruta? Hasta m'agradaria anar-hi. Ja.
Sí, eh?
Estem parlant d'un lloc on la temperatura arriba a 30 sota zero.
Ah, imagina't.
Qualsevol error pot ser fatídic, tenint en compte que dormien en una tenda de campanya, a més a més.
Agafeu bosses de plàstic. Haurem de manipular cadàvers.
Els soviètics ho tenen així de clar, tu. El lloc és tan allunyat que la major part del viatge s'ha de fer amb helicòpter. Des de l'aire, el pilot detecta una tenda de campanya enmig d'una clariana. De moment anem bé. Com que tot està cobert de neu, ha sigut relativament fàcil de localitzar. Bueno. Sobretot si compreu una tenda que no sigui blanca.
No, clar.
Bueno, depèn.
Bueno.
Clar. Si te'n vas a la Cerdanya a l'estiu, collons, va bé que sigui blanca.
Llavors sí. Llavors
si la compres verda...
Que no sigui blanca també és molt embrutadís.
Sí. Això sí que és veritat. Sí.
Però rebota el sol i no fa tanta calor.
Vermella, que sigui vermella.
Ah, sí.
No compreu cap tenda.
No, no en compreu.
Per això no, 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 no aneu a la muntanya.
No. Us heu d'imaginar la tenda plantada en un lleuger pendent, no? Sí. Al mig del no-res. Sí. I a tanta neu que l'Òscar, el nostre gos de muntanya, gairebé no pot ni caminar.
Ai, pobre.
Comença la recerca dels cossos. A la tenda, que està mig destrossada, no hi ha ningú. Ui. Només hi ha les motxilles i també uns plats amb el sopar a mig menjar. És com si haguessin abandonat la tenda de pressa i corrents. A uns 800 metres del lloc apareixen els primers cossos sense vida.
Aquí, aquí! Ja els hem trobat.
S'han trobat els quatre primers excursionistes completament congelats. Les seves cares són d'autèntic horror. La imatge no és fàcil de descriure. Si sou morbosos, que sapigueu... Les fotos, si busqueu a internet, les trobareu.
Es troba de tot, eh?
Sí, els cadàvers, ja les fotos.
Són els reals?
Sí, 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 sí.
Ai,
carai. El més estrambòtic és que els cadàvers gairebé no van vestits. Van amb roba interior i sense sabates.
Com?
És com si haguessin sortit de la tenda de nit, amb tanta pressa, que no agafen ni la roba d'abrigar ni les sabates.
Ai, coi.
També, hòstia... Si dorms, per més que tinguis la tenda, a un puesto que estàs a 30 sota zero, dormim que els sotets trobo una excentricitat, t'ho trobo, no? Hòstia, que vols un pijama llarg, sí. Poder, no?
Sí. Potser tenien una festa muntada dintre de la tenda.
L'altra cosa que no quadra és que els cadàvers tenen hematomes per tot arreu. Tenen costelles trencades i un d'ells presenta un cop al clatell.
No entenc res, Peyu.
Peyu, jo estic passant una mica de por, eh?
Fa por, fa por, fa por. I en passareu més, eh? Que ara la cosa es posa interessant de veritat, perquè els cossos... S'han trobat al costat d'uns arbres que estan plens de marques fetes amb ganivets. Semblen marques tribals.
Ai, ai.
L'única tribu que volta per aquí, per aquest indret, són els Mansi.
Els Mansi. La primera hipòtesi és aquesta. Els excursionistes van ser atacats per un membre de la tribu dels Mansi. Els va fer sortir de la tenda, els va perseguir i els va matar.
Vale.
Podria ser.
Vale,
un de sol en mata nou?
En Mansi.
Bueno, però... I els fa sortir de la tenda?
Les autoritats porten el cap de la tribu al lloc dels fets.
Sí.
Comprovem que els Mansi són gent feréstega, que viuen al mig de Sibèria, però que no són els culpables del crim.
Assassinats?
Vostè.
Jo soc un Mansi.
Els va assassinar vostè?
Què collons els he assassinat jo?
No.
Els Mansi som una gent de pau... Els Mansi som mansos.
Clar.
I aquestes inscripcions als arbres, qui les ha fet?
Bueno, això sí que ho hem fet nosaltres.
Ah.
Hem fet, són unes inscripcions que fem als arbres perquè surti el déu de l'arbre,
sí,
i ens protegeixi.
La mare que em va parir.
Els Mansi queden descartats.
Sí.
Les autoritats,
sí,
bueno, soviètiques van més perdudes que els excursionistes. Per quin motiu van sortir de la tenda durant la nit? Per quin motiu no van agafar els anoracs? Al final, els militars pregunten al cap de la tribu Mansi a veure si els pot ajudar a trobar respostes.
Sí, tant, que els puc ajudar.
Ah, sí?
Sí, clar, jo sé que els va matar.
Com? I per què no ho deies abans?
Collons, per què no m'ho preguntat, això? M'heu preguntat tot de coses que ho he respost tot, però això no m'ho preguntat.
Doncs qui els va matar?
Qui els va matar?
Qui els va matar?
Ah, voleu que us ho digui?
Clar!
Els extraterrestres.
Ja hi som. El que faltava, tu.
Els extraterrestres.
Els extraterrestres.
Sí.
Els Mansi diuen que cada mes de febrer...
Exacte.
...unes llums taronges apareixen al cel.
Venen unes llums taronges que venen del cel.
Són com uns plats voladors.
Són com uns plats voladors.
Sí, sí.
Que venen del cel i ho maten tot.
Aquesta tecnologia extraterrestre hauria fet embogir els pobres nanos. Exacte. Que s'haurien acabat matant entre ells.
Sí. Nosaltres tanquem els ulls i això no ens passa.
Ja. Aquesta ha sigut la resposta del cap de la tribu.
Però dels ulls m'ho he inventat jo.
Ja. També heu de saber que els Mansi, igual us ajuda i us fa quadrar més les coses, sí, els Mansi els agrada fer rituals xamànics amb bolets.
Sí.
Feu...
Fem un caldo.
Amb bolets, eh?
Fotem un caldo al febrer.
Sí. Us coincideix? T'has fixat si quan veieu els llums taronges...
Cagote.
És quan heu menjat els bolets?
Cagote, sí que és veritat.
Ah...
Sí que és veritat.
Pot ser que coincideixi.
Ara que ho dius, ens fotem l'escudella que hi ha, és tot taronja.
Vinga, llums taronges.
I un riure.
Ui, noi. Els militars li donen les gràcies per la pista, però decideixen investigar una mica més. És llavors quan apareixen els cossos que faltaven per trobar. Les seves condicions encara són més horribles. Tres dels excursionistes els troben a baix de tot d'un barranc. Deuen haver caigut mentre s'allunyaven de la tenda. Hem d'anar en compte que l'Òscar no s'hi foti de cap, que ja va caure, recordeu, la gossa...
80 metres.
No m'ho crec, jo.
Ho diu la seva...
No.
La seva responsable, ho diu?
Ho diu. No, un gran
ganes
de protagonisme.
Sí. Es deu fotre l'escudella dels Mansi.
No et fiquis amb la gent.
No estic d'acord, jo. 80 metres no hi estic d'acord.
Home, és difícil de creure que un gos caigui de 80 metres.
No m'ho crec, jo, Peyu, no m'ho crec.
No sé.
No, jo no.
El pitjor de tot...
Hi ha com dos capítols paral·lels.
Sí. El del gos... Tot és un misteri.
Sí.
El gos de la Cerdanya va caure o no va caure?
Estem
80
molt
metres?
Enfocats a la Rússia i jo crec que el bo és el de...
El cas bo és el de la Cerdanya.
Estem passant xixi.
Estem passant xixi.
El pitjor de tot és quan troben els dos cossos que faltaven. Els localitzen mig despullats, congelat de fred i, atenció, amb els ulls buidats.
Va.
Bueno, a veure, aquest costat també hi ha un tema que unido, què?
Sí, el de Rússia també és gros.
Sí.
Els cadàvers són els del cap de l'expedició, l'Igor Dyatlov, i el de la Lyudmila Dubinina, una de les dues noies que formaven part de l'equip. A la pobra noia li han buidat els ulls i li han tallat la llengua.
Va, home, va, Peyu. De veritat, entre la música, els noms d'aquestes noies, que déu-n'hi-do quina por que fan. I tot això, sort que ho fem al migdia i no a la nit, perquè si no, em moro de por, eh?
Bueno, ho fem a la nit, mentre estan la gent que està sopant i ara ho mira pel 33.
Ah, 33,
els hi he travessat.
Què tenim per sopar? Llenga de porc, avui.
9 cossos en total, 4 sota els arbres amb senyals, 3 a baix del barranc i 2 més sense òrbites oculars. Realment, no ha calgut l'ajuda de l'Osca. Tots els cadàvers estaven a prop i la recerca ha sigut ràpida. Després de voltar tot el matí per la zona, les autoritats russes ja tenen una conclusió. No ha sigut cap assassinat. Ha sigut una allau.
Exacte. Com? Una allau els va rebentar la tenda. De nit, desorientats, van caure, es van fer mal i van morir congelats.
Aquesta és la versió oficial que s'ha mantingut fins avui. L'any 1959, heu de saber que estem en plena guerra freda.
Collons, congelada.
Sí. I als soviètics els convé tancar el cas el més aviat possible. Per descomptat, també els convé dir que no ha sigut cap crim.
És que no ha sigut cap crim.
Home.
Ha sigut un tràgic accident.
I una allau te pot buidar els ulls?
Un tipus d'allau d'aquest tipus que tenim per aquí, sí.
Tallar-te la llengua, també.
Tallar-te la llengua, eh? L'allau mateixa te talla la llengua.
Són efectes col·laterals del fred, la circumstància del context...
La mare que el va periuclava, eh?
Sí.
És que tu creus, et diu qualsevol merda i te la creus. Sí.
Esteu construint un relat sobre la meva persona, que fins a dia d'avui, fins que vaig començar aquest programa, era una persona íntegra i respectable, i ara, a base de tots els comentaris pejoratius que esteu abocant cap a mi, la gent té una imatge molt equivocada del que soc.
Hasta riu.
Sí.
Bé, podem seguir amb la història.
Potser algun animal s'ha menjat la llengua de la noia. Això podria passar, això sí. O els corbs, el primer que fan és atacar els ulls.
Anials orals de corbs?
No ho sé. Ah. No ho sé.
Però ben galtes tovetes, perquè coi t'has d'anar a ficar dintre
perquè
la llengua?
És més tou l'ull.
I és més gustós.
Més gustós. I la galta?
La galta s'ha d'estovar, Mercè.
Com podeu veure, els soviètics tenen respostes per tot, tu. Algunes són bastant convincents. Només hi ha algú que no es creu aquella versió. El pilot de l'helicòpter diu que no pensa transportar els cossos, que aquí hi ha gat amagat. Això també és ben verídic, eh? El pilot es nega a enlairar-se.
Jo no m'enlairo, eh? Me cago en Déu! No m'aixecareu a mi, eh, amb l'helicòpter. No, home, no. Jo aquests cossos ja els podeu... Que jo no els porto, eh, l'helicòpter.
Diu que els cossos...
Cuidado el cap, eh, Júpiter, quan parlis amb ells.
Ah, per les hèlices. Vale. No sóc pas gaire alt, jo.
No, però vull dir que queda bé sempre, Júpiter.
Sí. Et tallarà el serrell.
Diu que els cossos són radioactius i que viatjar amb ells pot ser perillós.
Exacte.
Sembla una bestiesa, però l'exèrcit té un mesurador de radioactivitat i, efectivament, dos dels cadàvers presenten nivells alts de radiació.
Però dos.
Com? Dos.
Els altres no.
S'està complicant molt aquesta història.
Ai, sí.
No entenc res.
Compte, perquè el pilot ens suggereix una nova hipòtesi sobre què ha passat. Segons ell, el govern aprofita les zones dels Urals per fer-hi proves nuclears.
I tant.
Ah, sí?
Home, ara he baixat de l'helicòptero, eh?
Sí.
Veieu que no...
O l'has parat, almenys.
L'he parat, perquè gasta molt, eh? Sí. La gent diu que ha vist llums taronges.
Sí.
Són les bombes nuclears.
Mira, segons aquesta teoria, la radiació del lloc va fer embogir els excursionistes que van sortir fora de la tenda i van començar a actuar de manera erràtica.
Ara.
I compte, perquè aquesta teoria és rectificada per la germana d'un dels difunts, que s'ha traslladat amb l'equip fins al lloc dels fets. Quan veu el cadàver del seu germà, assegura que hi ha coses que no quadren.
A veure... Aquest no és el meu germà.
No?
El meu germà tenia 20 anyets i aquest cadàver sembla el d'un vell.
Té raó, eh? Els cadàvers amb radiació presenten cabells blancs, arrugues a la cara i la pell blavosa.
El meu germà estava en el lloc equivocat, en el moment equivocat. Va veure alguna cosa que no hauria d'haver vist i el van eliminar.
El govern ens vol amagar alguna cosa, eh? Això queda clar?
Sí.
Camarada, voleu fer el favor de deixar de dir ximpleries? Una tempesta ha sigut el responsable de les morts.
Una tempesta?
Una tempesta.
Hi ha teories per donar i per vendre. Fins i tot es diu que van ser atacats per l'abominable home de les neus.
Això pot ser.
Això sí que... Això es veu verídic, això. Això sí que jo és el que em crec més, això.
Jo em sap greu perquè hem d'acabar la passejada sense resoldre el tas.
No! Home, fotem un altre capítol d'això.
És que encara que en fem un altre fins que no ho resolguin, és que no ho sap ningú què va passar.
Però això no ho podem resoldre des d'aquí?
No.
Això s'inventa i ja està.
L'únic que sabem és que la tenda estava mig destrossada i els cadàvers estaven mig despullats. Què va passar dins d'aquella tenda i què els va fer sortir continua sent un misteri. Des de llavors, el lloc s'ha fet famós i s'ha batejat com el Pas Dyatlov, en honor al jove líder de l'expedició.
Hi havia aquella pel·lícula?
Sí.
D'aquests excursionistes.
Ah, sí?
Sí, el
has vist?
En Conrad Sorn, els excursionistes calentes.
No és pas aquesta,
ah, no és aquesta.
No, no, no.
D'aquests tenien molt fred.
Eh?
Que aquests,
Mercè.
Els d'avui tenien molt fred i els d'aquella pel·lícula em sembla que no.
Mercè, tenim un gos que va caure per 80 metres per un precipici.
Va caure i és, potser no es va fer res, però es va espantar i he vist una noia amb cara d'espantada. Dic, cap allà que vaig. A veure-la, com et dius?
A veure si sobreviu.
Mireia.
I d'on ets?
De Sant Quirze del Vallès.
Molt bé.
És molt maco, Sant Quirze.
Sí, jo hi havia viscut. L'any 1961, Mireia, la Unió Soviètica va detonar l'arma nuclear més potent de la història. Va fer-ho al mar del nord de Rússia, a l'oceà Àrtic. Quin nom tenia la bomba? A. La bomba Putin. B. La bomba Tsar. O C. La gran bomba roja.
La C.
La C. L'Oscar... és morta.
No! No s'ha de fer mai cas del comodí del públic!
Era la B, la bomba Tsar, es deia. El passeig ha sigut ben macabre, tu. L'Òscar, la nostra gossa muntanyera, no ha pogut acabar-lo.
No.
Ja us hem advertit que avui la passejada era una missió de rescat, però tampoc ens pensàvem que el pobre gos cauria des d'un barranc mentre buscàvem els cadàvers. 9 persones i un gos van morir en el pas de Dyatlov, un misteri que avui dia encara porta cua. Una veritable font d'inspiració per tota mena de teories estrambòtiques. Una tragèdia que potser sí que va ser provocada per una simple llau. Vés a saber.
Ho sabem.
No se sabrà mai.
Mai. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!